Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Doncs temps d'obrir els micròfons de la ràdio ja per al fil directe d'aquesta setmana. Avui, com us he anunciat, ens acompanya l'alcalde de Tivissa, el senyor Jordi Jardí, també director general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior. Senyor Jardí, benvingut a la ràdio.
Moltes gràcies, molt content de tornar.
Igualment, també teníem ganes de conversar amb vostè. Com va tot per Tivissa, tot bé?
No, tot bé no va, però procurem que les coses vagin cada dia millor, amb això treballem, amb l'equip de govern, i jo em sembla que estem fent les coses dins de les nostres possibilitats de la millor manera possible.
Heu fet els deures ja, ho vaig veure que vau aprovar pressupostos del 2017 la setmana passada, i els defineu al Facebook amb la frase «amb menys farem més».
Sí, no és una frase nostra, com tots sabreu, aquesta és una frase que va dir el president Mas al seu moment, en un moment en el qual el nostre país patia un escanyament econòmic, i els ajuntaments som les principals administracions que patim aquest escanyament a dia d'avui. Per tant, la nostra obligació és fer arquitectura econòmica, enginyeria econòmica, per tal de aquells recursos que tenim, que cada vegada són menys, cal recordar-ho sistemàticament, que tant l'Estat com la Generalitat cada cop aporten menys als ajuntaments, i per tant hem d'estirar aquests diners com un xiclet, perquè el que no volem fer és treure serveis a la gent, uns serveis que hem anat posant al llarg dels anys i que a dia d'avui costen molt de mantindre, més encara quan aquests mateixos pressupostos preveuen per 13è any consecutiu la congelació dels impostos. Per tant, estem dient que estem elevant la capacitat adquisitiva dels tivissans amb un tant per cent molt elevat, i són uns pressupostos doncs possibilistes, uns pressupostos que permetran doncs mantindre totes aquelles coses que hem anat aplicant durant aquests anys, aquelles coses que són avantatges socials que ens diferencien de la resta de pobles de la comarca i del nostre entorn, però també potenciar noves iniciatives de cara a la gent dels nostres pobles, i també projectes d'inversió, perquè el que no podem fer és viure del que ja tenim, sempre hem de fer un pas endavant, i cada any els pressupostos, des de que nosaltres estem a govern, sempre procurem que hi contemplar-hi coses que permetin que Tivissa faci un pas endavant.
Com, per exemple, alguna de les principals inversions de cara al 2017?
Bé, la principal inversió de cara al 2017 serà la construcció d'un centre. No ens deixen d'interpretació, perquè que des de Cultura de la Generalitat no veuen bé aquesta expressió, un centre de divulgació de la cultura íbera, de l'espai de l'arc mediterrani, i que tindrà, creiem, una potència important a l'hora de captar doncs nous turistes de turisme cultural, turisme familiar, que és amb el perfil que hem anat treballant aquests últims anys, amb unes expectatives molt altes, amb uns resultats i unes estadístiques que aquests últims anys han demostrat que està creixent el turisme a Tivissa de manera exponencial. Acabem de cloure la temporada d'estiu de l'any 2016 i podem dir que hem pràcticament duplicat el número de visitants en referència a l'any passat. Les polítiques d'anar sembrant aquests últims anys, d'anar impulsant doncs noves maneres de cridar a la gent que coneix el nostre poble, doncs estan donant el seu fruit. La nova regidoria de turisme doncs s'hi està aplicant moltíssim. Els professionals que gestionen el càmping Albert Municipal són capaços de captar nous clients. Fem grans difusions a nivell de les pàgines web principals, Booking, TripAdvisor, i això ens porta que tinguem ple durant tota la temporada estiuenca, però també doncs allarguem la temporada amb paquets doncs per a campus i sobretot per a col·legis, que a partir d'aquestes dates fins a la primavera, que comenci una altra vegada la temporada alta, doncs anirem mantenint un nivell d'ocupació que ens permet també mantindre l'ocupació laboral, és a dir, la contractació de les persones, que al final és el que volem, que la gent del poble es pugui guanyar la vida dignament.
És aquest centre de divulgació de la cultura íbera, aquest projecte turístic, no?, que deien que s'estava treballant, que hem pogut veure en xarxes socials, que s'han reunit amb representants del Ministeri d'Indústria, és aquest el projecte?
Sí, aquest és el projecte que cofinançarem amb els fons d'Enresa, que com molt bé sabeu, són els fons que reben en base a la nova ordre ministerial que es va aprovar tot just fa un parell d'anys, tots els pobles dels entorns nuclears, i que són són projectes que es financen al 50% per Enresa i pels propis ajuntaments. Nosaltres hem esgotat doncs, la quantitat que mos és assignada, tenim una assignació de 122.000 euros, per tant l'Ajuntament haurà de, com a mínim, igualar aquests 122.000 euros amb recursos propis, i es tracta doncs, de fer una remodelació del actual casal cultural per a adequar-ho com a centre de divulgació de la cultura íbera. Què pretenem amb això? Perquè això diràs, hòstia, això està molt, molt cremat, està molt trillat. No, no és així. Nosaltres tenim el Castellet de Banyoles, un poblat íber, amb un potencial brutal. Jo sempre ho dic que per trobar un potencial com aquest hauríem d'anar a... ja ho diré... Empúries, ara m'ha sortit.
Sí, ja.
Hauríem d'anar a Empúries perquè l'extensió del nostre poblat íber és de l'extensió del d'Empúries. I per tant, aquí teníem havíem detectat una sèrie de visitants molt important, però que pràcticament no passaven pel poble. Mm. Amb això el que intentarem és que abans i després de la visita al poblat íber, per tal de poder-ho interpretar bé, per tal de poder-ho entendre bé, hagin de passar pel poble. I això què provocarà? Doncs provocarà doncs, pernoctacions, provocarà que els restaurants tinguin més serveis i provocarà doncs, la obligació per part de l'Ajuntament d'haver de contractar alguna persona especialitzada en formació per tal de poder donar doncs, divulgació de tot aquest coneixement, de tota aquesta història, de tot aquest patrimoni cultural que tenim al nostre terme municipal i que al final és una matèria prima per a la indústria turística que estem potenciant des de fa uns anys. I per tant estem molt il·lusionats amb aquest projecte que refarà aquest casal, que el renovarà, que ja tenia una certa edat, i que també permetrà albergar l'escola de música municipal, que la tenim ara en aquests moments doncs, amb diferents dependències municipals i procurem fer el que he dit abans, no? Fer més amb menys i d'una sola actuació doncs, matarem uns quants pardals amb un sol tret.
No li he preguntat quina xifra total és el pressupost del 2017 que han aprovat.
Sí, són 2 milions, no arriba als 2,5 milions d'euros.
I aquesta seria la principal inversió que esperem que aprovin els fons en res, que l'any passat no van anar gaire bé.
Ja puc avançar-vos que ja estan aprovats. També puc dir-vos que tots els projectes que s'han demanat des de la Ribera d'Ebre han estat aprovats i també tots els de l'àrea de Vandellòs. Per tant, ho dic perquè sóc un dels dos alcaldes de l'estat espanyol que forma part de la comissió de valoració d'aquests projectes i per tant ho puc certificar en primeríssima persona. En aquests moments doncs, tots els projectes estan concedits i abans del 31 de desembre els ajuntaments adjudicataris d'aquesta subvenció hauran de comunicar formalment la voluntat d'executar el projecte a partir de l'1 de gener. Per tant, en aquest sentit, enguany sí que s'han fet molt bé els deures, a diferència de l'any passat, que el Ministeri doncs, va posar pegues que crec que eren absolutament innecessàries i que alguns ajuntaments estem al contenciós administratiu en contra de l'Estat, aquest any les coses han anat molt millor.
Ens n'alegrem. El ple de Tivissa també ha aprovat demanar al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre que declari les nits a la Vara Nova, també el Correfoc i la dansa de Tivissa com a festes d'interès comarcal.
Sí, i jo crec que té molt a veure amb el que parlàvem abans. Hem parlat de que Tivissa està treballant per tal de... créixer turísticament, i una eina per a créixer turísticament és donar-nos a conèixer de portes en fora. I si avui a dia hi ha a Tivissa esdeveniments que marquen la diferència en referència a altres, amb tots els respectes per totes les activitats que es fan a Tivissa, perquè n'hi ha d'altres que potser també algun dia o altre haurem de fer algun plantejament, com és la cursa de BTT o la cursa de muntanya, que tenen una capacitat d'atracció de gent molt important. Però aquests tres, la dansa, per la història que hi ha al darrere, que és més que centenària, pel correfoc, que és absolutament multitudinari i espectacular, i les nits de la Vara Nova, que amb quatre edicions han sigut capaces de ser a dia d'avui un referent al sud de Catalunya a nivell cultural amb majúscules, pensem que són tres esdeveniments que la comarca els ha de compartir, que la comarca els ha de fer seus, i volem això, doncs que instarem, ja no sé si ho hem fet o ho farem aquests dies, instarem al Consell Comarcal doncs que catalogui aquestes tres festes d'interès comarcal, perquè pensem que s'ha de ser generós, no hem de ser només centralistes o hem de ser mirant molts homelics, sinó que som generosos, volem compartir això amb la comarca com una eina més d'atreure a la gent, de fer difusió d'aquelles coses que es fan a Tivissa en positiu, i per tant doncs, d'anar sumant esforços amb la línia que hem dit abans, no? La de la generació de riquesa, amb la generació de llocs de treball i amb el benestar de la gent.
Anem a un altre tema que no és tan agradable. El mes de setembre vau denunciar un cop més aquests talls de llum que es produeixen quan hi ha tempesta. Endesa va contestar negant que hi hagi un dèficit en la qualitat del servei que es dona a Tivissa i a la zona sud de la Ribera d'Ebre. sí que hi ha, evidentment, aquests talls es produeixen, no només a Tivissa, que recordo quan ho vam explicar que els tres municipis del Priorat també es queixaven, i això doncs xoca una mica amb el fet de que siguem productors d'energia i produïm el 70% de l'energia que es consumeix a Catalunya.
Bé, això xoca amb moltíssimes coses. Hi ha moltes coses que costen molt d'entendre. A mi que Endesa digui el contrari del que és la realitat, doncs molt bé, es quedaran molt tranquils allà t'ho hagin dit, però els que vivim aquí, els que patim aquests talls, sabem que el que diuen Endesa no és cert. La realitat és que patim un dèficit endèmic de les instal·lacions d'Endesa en aquest espai concret, i que si les coses que passen aquí passessin a Barcelona serien un escàndol. I com que a Barcelona no passen, doncs les coses no, sempre acaba passant el mateix, no? Quan Barcelona ja... Quan va arribar la mosca negra a Tortosa, llavors se van començar a tractar les mosques negres al riu, mentre tant no s'havien tractat. Per tant, el que hem de fer és detectar la realitat, i la realitat és la que és, i el que vull és tornar a manifestar. Jo tenia molta esperança amb una reunió que vam tenir a posteriori de les meves primeres declaracions als mitjans de comunicació i de la denúncia al síndic de Greuges. A Endesa ens vam reunir fa unes setmanes, i francament la meva sensació va ser que van venir a complir amb l'expedient. Els hi vaig entregar una sèrie de queixes veïnals de perjudicis greus que havien ocasionat a veïns, amb desperfectes amb electrodomèstics i amb diferents qüestions. Van dir que ells no se'n farien càrrec, i per tant la llunyania entre Endesa i la realitat que envolta el seu centre principal de producció és absolutament brutal. Ara mateix estem amb recàrrega de la central nuclear de Vandellòs 2, si no sí. recordo malament, i tornem a parlar del mateix. Estan produint energia i estan produint perjudicis socials al nostre entorn, i no tenen cap sensibilitat en referència a la gent que viu a les nostres comarques. Ells sempre es defensen dient que la producció és una cosa, que la distribució és una altra i que la comercialització és una altra, però a la tia Pepeta del carrer de no sé on, d'algun poble de la nostra comarca, no li expliquis que uns se dediquen a una cosa i els altres a l'altra. Endesa pateix la llunyania, pateix la fredor, no hi ha sensibilitat per les coses per les quals n'haurien de tenir. La van tindre fa uns anys, la van tindre fa un temps. Endesa va fer que aquesta comarca fos referent en moltes coses, i ha deixat aquesta política. Algun altre sabrà per què, ningú ho ha explicat, i per tant continuo reivindicant doncs que aquesta multinacional faci les coses en base a mirar els ulls a la gent, i no des de la llunyania i enviant recaders que et vagin a donar l'encàrrec que algun altre els hi haurà dit des de més amunt. A mi em sembla que d'una certa covardia i de no afrontar els problemes tal com són. Pensem que estem en un lloc al qual ens necessitem tots a tots, algun dia o altre ens necessitaran ells a nosaltres, i llavors ens haurem de plantejar si els ajudem o no els ajudem.
Ha nombrat la recàrrega de Vandellòs, i justament avui als serveis informatius estem escoltant la queixa de l'alcalde d'Escolls, Josep Maria Buixeda, una queixa que han fet, jo recordo que vostè ha fet moltes vegades aquí a la ràdio, i és que ANAP contracti més gent del territori, sobretot en època de recàrrega, que no arriba al 50%, aquest equivalent.
Jo no sé quin tant percent és. Jo no sé quin tant per cent més, però el que...
De 1.245 persones, Ascó, 611 viuen a l'àrea d'influència, només la meitat.
Doncs me sembla absolutament lamentable. Me semblaria bé si no hi hagués demanda de treball, però els que som alcaldes, els que rebem cada dia gent als nostres ajuntaments, sabem que hi ha moltíssima gent que està esperant la recàrrega per guanyar-se durant 50 dies un sou digne treballant moltíssimes hores. I ni tan sols amb això són capaços de fer un acte de sensibilitat. Van crear una comissió de seguiment al seu moment per tal d'establir els mecanismes mitjançant els quals se podia contractar gent, van implicar els ajuntaments, la gent venia a apuntar-se als ajuntaments, i resulta que continuaven contractant els mateixos que havien contractat l'any anterior, i que tenies molta més influència si coneixies l'encarregadet d'alguna empreseta de segona divisió per a col·locar els amics, cosins i parents, que si eres un alcalde que deies, escolta, tinc una llista de gent amb necessitats socials i que necessiten la feina de manera imperiosa, i per tant, continuo dient, la llunyania d'aquestes empreses multinacionals amb referència a la població que l'envolten és absoluta, i per tant jo el que he de fer és constatar sempre la realitat, perquè venir als micròfons dels mitjans de difusió i dir tot allò que la gent vol sentir o que allò que és previsible, doncs me sembla que no serveix de res, és fer perdre el temps a la gent. Quan se pregunten les coses s'han de contestar el que un pensa i la realitat que un constata, i la realitat és aquesta, és que Endesa i ANAF, en aquest cas, doncs no fan les coses com s'haurien de fer.
Bé, tornem a Tivissa, m'agradaria parlar d'aquest projecte amb els bombers de la Generalitat, juntament amb la Fundació Pau Costa i també l'Institut Forestal Europeu, aquest projecte del que n'hem parlat moltes vegades aquí a la ràdio, d'estudiar a fons l'incendi que es va produir a Tivissa, que l'any 2014 va calcinar 800 hectàrees. En quin punt està tot plegat aquest projecte?
Doncs ja està el projecte adjudicat. He d'agrair personalment la implicació del president de la Diputació, el Josep Poblet, perquè finalment és qui finança aquest projecte, la Diputació, i a dia d'avui ja s'estan fent tots els treballs, hi ha tres persones contractades i estan treballant al lloc on es va produir aquest incendi, un incendi que és un model a exportar, un model difícil d'exportar, perquè ho intentaré explicar en 30 segons, perquè amb un alcalde, quan s'han cremat 40 hectàrees, li diuen, alcalde, ne deixarem cremar 800 perquè no se'n cremin 3.000, i tu has de creure, és difícil de creure això, I va ser així, va ser exactament així. Quan s'havien cremat 40 hectàrees em van dir ne deixarem cremar 800 i no se'n cremarà ni una més. I aquesta és una experiència que es vol exportar a la resta del Mediterrani. El Mediterrani, com diu molt bé el cap dels Graf, que també és Tivissà, el Marc Castanyol, és terra de foc, és terra d'incendis. Sí. I per tant ens hem d'acostumar a que els incendis s'han d'apagar a l'hivern i no s'han d'apagar a l'estiu. Els incendis s'han de treballar a l'hivern en base a la prevenció, doncs amb totes aquelles punts d'aigua, amb aquelles franges de prevenció, i amb aquests treballs, com el que s'està fent avui amb la Fundació Pau Costa i aquest organisme europeu, que estan fent doncs això, no? Estudis i estratègies de perimetrar incendis de grans dimensions per tal de que quan arribin a certs punts, si hi hagi la capacitat humana, que moltes vegades no existeix, doncs amb aquesta estratègia hi haurà la capacitat humana de parar un incendi en un lloc estratègicament ben triat per part d'aquests especialistes. I això és el que estan fent amb aquest treball, no? Estan traient les experiències, veure com se va fer en aquell moment. Va ser una experiència absolutament pionera, no s'havia produït abans mai, i per tant, d'un problema i d'un perjudici, doncs exportarem coneixement cap en fora, que també és una manera de contribuir, de col·laborar i de ser generós amb la resta del món en aquest cas, perquè serà una experiència que s'exportarà a nivell mundial. Per tant, això ja s'hi està treballant, estan fent el treball de camp en aquests moments, i quan hi hagi les conclusions definitives, doncs serà un plaer poder-les compartir amb altres, perquè el que és bonic d'aquests projectes és poder-ho compartir amb tothom perquè es pugui aplicar a qualsevol lloc que passi una desgràcia similar.
Anem, Anna, si li sembla, al Molló. Tivissa, juntament amb Mora Nova, formen part d'aquest consorci del Molló. En quin punt està aquest polígon, no? Que sempre que passem per davant està tancat.
Bé, el polígon està a punt. El polígon, quan va ser el moment de fer els deures, se van fer els deures. El polígon està absolutament a punt. El que no està a punt és la implantació d'empreses. Jo he vingut aquí moltes vegades i sempre ho he dit. Hem jugat moltes finals, però no n'hem guanyat cap. I hem estat moltes vegades a punt d'aconseguir inversions. Jo sé que l'alcalde de Móra la Nova va manifestar aquí amb aquests micròfons i amb d'altres mitjans de comunicació que hi havia una empresa interessada en instal·lar-hi un camp de pràctiques per a bombers. Estem treballant-hi amb aquesta gent. De tota manera, he de dir que fa molts mesos que estem esperant la seva resposta, una resposta que sempre diuen que depèn del seu Consell d'Administració, però que tinc la sensació, també he dit abans que vindria a dir el que penso, tinc la sensació que ens estan donant llargues i tinc la sensació que deuen estar jugant amb algun altre terreny de joc. No sé pas a quin, perquè estratègicament aquest polígon és bo, perquè per a fer pràctiques de focs industrials, doncs normalment són els bombers que estan ubicats en àrees petroquímiques i en àrees nuclears. I aquí seria pràcticament un punt mitjà entre totes aquestes infraestructures a nivell del sud de Tarragona. Estem esperant que aquesta empresa digui alguna cosa o altra. Jo tinc l'esperança de que se produeixi un efecte dominó quan se vegi alguna activitat, doncs aquesta activitat ne cridi més, però a dia d'avui el que hem de dir és la realitat, i la realitat és aquesta. Tenim un polígon que està en perfecte estat de revista, amb totes les infraestructures preparades, amb tots els subministraments preparats, però l'activitat econòmica del país és la que és. Sembla que hi hagi una posada en marxa paulatina i lenta, i esperem doncs estar preparats a l'hora de poder albergar alguna d'aquestes instal·lacions de generació de llocs de treball mitjançant la indústria. Dir-vos també que a nivell del Consorci del Molló també estem treballant amb estratègies amb diferents empreses que capten inversors per tal d'instal·lar empreses i hem començat a fer treballs amb aquestes i també estem treballant doncs, amb un tema de xarxes socials i de difusió a través de pàgina web que a dia d'avui si no estàs a l'àmbit global que et dona les últimes tecnologies doncs no estàs enlloc. No estem de mans cruzades, no estem amb els braços plegats, però és difícil i és complicat, i així ho hem de manifestar.
M'agradaria fer-li una pregunta avui també, que ens visita aquí a la ràdio. Com a expresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, com veu a dia d'avui la comarca?
La comarca, la pregunta és molt àmplia. Si em dius la política comarcal, és una mica més concreta. La comarca la veig com la he vist sempre. La comarca la veig amb unes potencialitats increïbles i amb uns camps per córrer absolutament envejables. Tenim una potencialitat que l'hem d'exprimir al màxim. Tinc la constància de que des del Consell Comarcal doncs, s'estan fent coses en aquest sentit i, per tant, felicitar les iniciatives que es porten a terme en base a amb creure en els productes locals, amb creure amb el turisme local, amb creure amb les infraestructures locals. A nivell polític la veig absolutament anestesiada, no hi ha gestió política. Jo crec que l'estratègia que s'ha seguit doncs, és la d'anestesiar la comarca i silenciar totes aquelles coses que realment són importants. Jo sé que la setmana passada al Parlament de Catalunya, bàsicament perquè vam coincidir que jo estava en una comissió, hi va haver representants de l'Ajuntament de Flix pel tema de la descontaminació del pantà. Me sembla molt lògic que l'Ajuntament de Flix defensi els seus interessos i que vulgui que aquesta descontaminació se porti a terme. Però recordo que riu avall hi ha un munt de municipis que a dia d'avui, tal com vaig dir al seu moment, continuem sense les infraestructures del pla de mesures alternatives que preveia aquesta descontaminació. I d'això no ningú parla. I com aquesta, moltes altres qüestions que tampoc se'n parlen. Jo puc certificar que a dia d'avui el preu de la factura de la brossa dels ajuntaments és el 50% més alta que fa 2 anys. I d'això tampoc ningú en parla. I recordareu que fa un parell d'anys tothom volia marxar del consorci perquè els preus eren insostenibles, perquè els preus eren caríssims. Doncs ara són un 50% més cars, però ningú en parla. I això és en base...
I per què són més cars?
No ho sé. Jo això ja no ho sé. Jo el que sé és que paguem la factura cada mes i és un 50% més cara. I per tant, doncs aquí alguna cosa o altra està passant i ningú en diu res. I per tant, jo el que veig és això, no? Que doncs, en lloc de la política, jo crec que és confrontar idees, la política és buscar pactes, buscar consensos, discutir-se tant com faci falta, i aquí no veig ni consensos, ni discussions, ni pactes, ni avançar en el sentit polític, i per tant, bé, són maneres de fer diferents, respectables totes, i al final doncs, ja avaluarem quins són els resultats. Jo el que puc fer és constatar les realitats, i a dia d'avui, ho he dit, he posat 2 exemples, la brossa la paguem molt més cara, i els pous del pla de restitució de Flix estan sense fer, i ningú en parla. Es reivindica que es descontamini el pantà, però ningú reivindica aquestes infraestructures, i els alcaldes dels pobles riu avall doncs, estem sols i abandonats. Com jo vaig dir al seu moment, recordo perfectament, vam ser 2 alcaldes que vam dir no s'han de començar les obres fins que estiguin les infraestructures fetes. L'alcalde de Miravet i un servidor.
A Flix, amb els mitjans presents, ho recordem aquell dia quan es començava el dragatge de la descontaminació.
Així és.
Parlant de política, també hi ha hagut renovació a l'antiga Convergència Comarcal, no? Ara el Partit Demòcrata Europeu Català, hi ha hagut molts canvis, i en aquest cas doncs, hi havia 2 candidatures, va guanyar l'encapçalada pel Pau Daniel Serrano, i hi ha en aquest cas 2 membres que són de l'equip de govern, són tibissanes.
Sí, bé, el Pau va fer la seva candidatura amb les millors persones que va considerar al seu moment i bé, els resultats van ser els que van ser. Jo el que m'hauria agradat en aquest sentit és que no s'haguessin arribat a produir mai aquestes eleccions perquè jo conec de primera mà doncs, la voluntat del Pau. El Pau és un home que fa honor al seu nom, no? Precisament és un home de Pau, i ell va intentar fins a l'últim moment doncs, que no hi hagués eleccions, va intentar fins a l'últim moment que hi hagués una única candidatura de consens, i això no va ser possible. Doncs, bé, per tant, ens vam veure obligats a anar a unes eleccions que doncs, la militància del nostre partit, amb una participació extraordinàriament alta, s'hi va abocar absolutament tothom. Per tant, la validesa dels resultats és absolutament inqüestionable i indubtable per part de ningú, i va guanyar. I quan dic que és un home de pau, ho vull reiterar i ho vull tornar a ratificar, perquè ara en aquests moments se van a triar els consellers nacionals que representaran a la comarca al Consell Nacional del Partit. I a la comarca de la Ribera de la comarca de la Ribera d'Ebre en toquen dos, a part del propi president, que ja és membre nat, ne toquen dos.
Sí.
El Pau, amb un acte de generositat, ha dit que ell i el seu equip ne proposaran un, i l'equip de la Marina Rojals que proposin un altre. I en aquest cas hem aconseguit que sí que hi hagi una única sola candidatura. A la resta de a moltes altres comarques de Catalunya hauran de votar entre diferents membres per triar-ne els que els hi toquin, i aquí a la Ribera d'Ebre se'n presentaran dos per ocupar dos llocs, i per tant això és el que s'entén que s'ha de fer dins d'un partit per tal de teixir complicitats, d'unificar criteris i d'anar tots a una.
Ens queda molt poc temps, i com a director general d'Administració de Seguretat del Departament d'Interior m'agradaria preguntar-li com veu aquesta intenció del Departament de suprimir la unitat de trànsit de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas de Móra d'Ebre, però també per exemple la de Montblanc, entre d'altres de tota Catalunya.
Com a director general conec molt bé les interioritats del departament, i conec molt bé tota com parlava abans dels pressupostos municipals, tota la enginyeria econòmica que s'ha de fer per a donar compliment als serveis que hi ha a Catalunya. Pot semblar que això sigui un replegament, i res més lluny. La gent de la comarca de la Ribera d'Ebre, amb aquesta nova estratègia que es farà des del Departament d'Interior, perquè se farà, no notaran absolutament res.
Per tant, s'eliminarà la unitat de trànsit.
Si no hi ha canvis de darrera hora, s'eliminarà, bàsicament perquè a Catalunya hi ha un dèficit de Mossos, fa 5 anys que no es fan promocions, fa 5 anys que es jubila gent, malauradament, que es mor gent, i gent que, doncs, que pateix accidents, i per tant se retiren del servei, hi ha un dèficit important. Els pressupostos de l'any 2017, si s'acaben aprovant, hi ha una promoció de 500 Mossos d'Esquadra, i per tant aquesta mesura que s'aplicarà és una mesura que fa possible el desplegament territorial i la cobertura territorial a tot l'àmbit de Catalunya, i tant la Ribera d'Ebre com la Conca de Barberà com les altres comarques que pateixen aquesta retirada d'unitats de trànsit no veuran afectats amb els seus efectius, perquè estaran cobertes amb efectius d'altres àrees territorials. Aquesta és una qüestió estratègica temporal que al moment que hi hagi reposició d'efectius, doncs és absolutament retroactiva. Però el que s'ha de fer és el que dèiem abans, no? amb menys fer més, per tant intentarem que amb el que tenim anar cobrint els serveis de les primeres necessitats de la nostra comarca. Que no pateixi ningú, perquè que Catalunya disposa d'una policia extraordinària. Jo us puc avançar amb aquests micròfons que molt properament el Conseller d'Interior presentarà al Parlament de Catalunya l'enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. I l'enquesta de Seguretat Pública de Catalunya és una enquesta feta a la ciutadania de Catalunya, i pregunta per la percepció que té la ciutadania de Catalunya de la feina que fa la policia del nostre país, de la Policia Nacional de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra. I us puc dir que la valoració que fa la gent del nostre país, de la nostra policia, és la més alta de la història, per damunt del 7. Mireu com valoren els polítics, que per arribar a un 3 se les veuen i se les desitgen. La ciutadania del nostre país valora la nostra policia amb un 7. I que no pateixin, que treballarem perquè continuïn valorant a la policia per damunt del 7 i aproximar-la amb un 8. I les gestions, les decisions polítiques que es prenen en referència a la gestió de la policia sempre es fan des de la més absolut respecte amb allò més sagrat de les persones, que és la seva seguretat. Per tant, la gent ha d'estar molt tranquil·la, ha d'estar molt poc preocupada. Jo puc entendre els alcaldes que això ho veguin, doncs, com una pèrdua de drets, perquè al final els alcaldes, doncs, som vetlladors dels nostres interessos, però jo m'agradaria tranquil·litzar-los perquè no veuran en cap moment vist baixar els seus efectius ni el seu servei a la població.
Jo pateixo perquè em quedo sense temps, ens queda només un minut, i a mi m'agradaria parlar d'un tema que a mi m'agrada molt, i és el Nadal. Ja amb l'arribada del novembre ja comencem a escalfar motors, i Tivissa és un dels municipis que properament celebra la seva fira, és la 5a edició, si no recordo malament, el 10 i 11 de desembre, i ha anat a més, ja va néixer molt forta, però ha anat a més.
Ha anat a més i ha anat a... És un altre exemple de col·laboració comarcal. La Fira de Tivissa sempre és el cap de setmana després de la Fira d'Ascó. I sempre vam decidir que fos així, perquè el que no podem fer és trepitjar-nos entre els uns i els altres. Nosaltres, quan organitzem la fira, el primer que fem, la primera gestió que es fa cada any és: Ajuntament d'Ascó, quin dia fareu la fira? I nosaltres la fem el cap de setmana, el cap de setmana següent. Tivissa, pels que coneixeu el poble, té aquells carreronets encantadors, aquells carreronets estretets que a l'hivern s'omplin de fum de les fumeres i que més de 80 parades, perquè ja pràcticament no n'hi caben més, doncs podreu gaudir aquest cap de setmana del 10 i 11 doncs, un munt de serveis i un munt d'activitats noves que la Comissió de Fira ja està treballant des de fa molts mesos. Aquí al darrere hi ha moltíssima gent que de manera absolutament altruista, quan dic fa mesos, vull dir que fa mesos, estan treballant-hi molts tardets, tancats, preparant activitats, preparant engalanaments, preparant decoracions, preparant moltíssimes coses que faran que aquests 10 i 11 de desembre la gent recordi la Fira de Tivissa com una fira de referència a nivell, jo diria que d'un àmbit molt, molt important a l'entorn.
Senyor Sardí, ens hem quedat sense temps. Li agraeixo moltíssim que hagi passat avui a visitar-nos pels micròfons de la ràdio per parlar de l'actualitat de Tivissa, també l'actualitat comarcal i una mica també, hem fet una mica de pinzellada també des del Departament d'Interior. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, com sempre. Moltes gràcies.